Informació i reserves al 93 769 1946.
Montana Perruqueria. Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 28. 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimarts 29 de gener del 2019. Arrenquem Info Migdia en clau turística. Avui, entrevista en breus moments a la presidenta de l'ATC, Sònia Hernández, per parlar després de Fitur de com el sector preveu que sigui la pròxima temporada. Aquesta serà la notícia, l'entrevista que ens obrirà avui l'informatiu, un informatiu que fem possible. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, començarem avançant continguts en titulars. Sònia Hernández, la presidenta de l'ATC, avui a l'Info Migdia per saber com respira el sector turístic i hoteler de cara a la pròxima temporada.
Amb ella parlarem de l'última edició de Fitur i de com s'enfoca des de Calella les polítiques turístiques de dinamització.
Més coses, la síndica municipal ha passat aquest matí pel programa La Ciutat per donar detalls de l'activitat feta durant el 2018.
Sílvia López també ha volgut matisar les seves paraules al ple quan va dir que no totes les persones ateses estaven contentes quan es tancava el seu expedient.
Més coses, a Comarca, els treballadors de l'Ajuntament de Sant Cebrià aniran a la vaga per denunciar les seves condicions laborals, una vaga que s'ha convocat per dilluns vinent 4 de febrer.
Avui parlarem amb el delegat de Comissions Obreres i membre del comitè de vaga per saber exactament quines són les reivindicacions del personal.
I el Canet Rock ha confirmat el cartell de la desena edició d'aquest festival d'estiu que tindrà lloc el 6 de juliol.
Els catarres, els pets, la caça azul o la pegatina entre els caps de cartell del Canet Rock. El preu màxim de l'entrada serà de 40 euros. Per ara, ja hi ha més de 6.000 entrades venudes d'un aforament de 23.000 persones.
El passat mes de setembre va ser elegida nova presidenta de l'Associació Turística de Calella. Vam poder parlar amb ella llavors, quan s'havia oficialitzat el relleu, però avui volem parlar amb Sònia Hernández sobre la pròxima temporada turística, també per fer balanç de la passada ja, amb les dades confirmades i confirmadíssimes. Senyora Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
La seva entrada a la presidència de l'ATC va succeir el mes de setembre, quan vostè, com la majoria d'empresaris, està encara en plena temporada. Realment, llavors no vam poder aprofundir gaire en el que és aquesta nova etapa de l'associació, que ja ens va dir que seria continuista, oi?
Sí, continuista en el sentit de que les prioritats i l'essència bàsica de l'associació turística no ha canviat. Tant els presidents que m'han precedit com jo mateixa tenim molt clarament marcat que la prioritat màxima de l'associació turística és treballar per la ciutat. Vull dir, en aquest sentit és continuista, sí.
Doncs aquest passat cap de setmana hi havia Fitur, no sé si és la fira que serveix per prendre el pols sobre com anirà la pròxima temporada, no sé si n'ha pogut parlar vostè amb la gent que va anar a Fitur, aquesta Fira Internacional de Turisme de Madrid, i quines conclusions en treuen.
Doncs sí, he parlat tant amb l'alcaldessa, Montserrat Candini, com amb la directora de l'Oficina de Turisme, la Grace Livingston, i pel que m'han dit és que Calella ha tingut molt d'interès, ha estat molt visitada, tant els primers dies per part de professionals, que normalment sol ser així de totes les fires del món, els primers dies van els professionals, les agències de viatge, i els últims dies hi ha hagut molta afluència de públic particular, gent particular que s'ha acostat a l'estand de Calella. La Greida ha estat molt sorpresa de veure l'afluència de persones que s'han acostat. a l'estand de la nostra ciutat.
No sé si amb aquests contactes que fan amb altres agents turístics, com li deia, prenen una mica el pols de com per on pot anar la pròxima temporada turística. Què és el que preveuen vostès des de la TC?
Això és difícil de definir, la veritat. Jo sí sé que l'alcaldessa tenia una agenda molt apretada per trobar-se amb diferents agents econòmics internacionals. També s'ha presentat un nou catàleg dedicat només a l'esport, que és un material que nosaltres demanàvem i crec que ha arribat el moment doncs, de poder-lo editar i treballar. I sí que això ha tingut molta acceptació, molt positiva. Ha tingut una acceptació molt positiva i nosaltres doncs, tenim moltes ganes de donar-li un impuls turístic dirigit a l'esport.
No sé si per contrarrestar la pujada, l'auge d'altres destinacions que són competència directa amb la nostra.
Sí, totalment, totalment. També és veritat que hi ha una tendència a un turisme més sostenible, a fer vacances però també fent esport. Això és una tendència que cada vegada va més amunt. Llavors pensem que la nostra destinació, que ja té unes proves deportives de renom internacional i que sí que et puc dir, tornant al fil del que em preguntaves, de com veiem la temporada turística, sí que et puc dir que esdeveniments com el que és la volta ciclista i com és l'Ironman, els dos Ironmans que es duen a terme a Calella, són dates que ja estan tancades. O sigui, les properes Ironmans ja hi ha, quasi bé no hi ha disponibilitat per reservar. Això ens ajuda molt a poder consolidar la nostra ciutat com una ciutat esportiva, que aprofito doncs, per felicitar l'alcaldessa per haver pogut dirigir Calella i hagi estat escollida com a primera capital catalana de l'esport.
Comparteixen objectius, prioritats en aquest cas amb l'Ajuntament de Calella, senyora Hernández, i li volia...
Totalment.
Li volia preguntar, i ja per acabar, aquestes últimes setmanes aquí a la ràdio hem pres el pols, i si ho hem fet en el sector comercial, que ens deien que no passa pel seu millor moment, i ens preguntem doncs, si això preocupa el sector hoteler.
Sí que preocupa, perquè jo personalment també he pogut percebre que encara que hagis tingut una bona ocupació, perquè per exemple el mes d'agost doncs, ha sigut més bo, no com el 2017, però sí que ha sigut bo, hem pogut remuntar, però sí es percebeix que el públic que ve, o el visitant que ens visita, poder no és d'un poder adquisitiu on no gasten, perquè parlem clarament.
Sí, no hi ha un impacte més enllà del cost de l'estada.
Sí, això sí que es percebeix i és preocupant, perquè hi ha molta oferta complementària que va lligada a l'estada. Llavors, també s'espera doncs, que en aquest tipus de complements l'economia tingui un resultat positiu.
Doncs hem parlat a l'Info Migdia, parlem amb Sònia Hernández, és la presidenta de l'ATC, en parlàvem l'última vegada just quan era nomenada. Esperem que les pròximes setmanes veure-la per aquí per la ràdio. Sònia Hernández, i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
Bon dia.
Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La síndica municipal, Sílvia López, ha passat avui pel programa La Ciutat després d'haver presentat en seu plenària el balanç d'activitat del 2018. Llavors va explicar que el tancament d'un expedient no implicava que el ciutadà quedés content. López ha aclarit avui a la ràdio que no és en relació al servei que se li ha donat, sinó que el dictamen o la conclusió pot diferir de les expectatives que tenia i n'ha donat exemples.
El d'un ciutadà que va acudir a la síndica municipal per queixar-se que la biblioteca municipal estigués tancada alguns matins. Sílvia López ha detallat quin és el procediment que va seguir i que es va finalitzar amb el tancament d'expedient sense tramitar cap recomanació a l'Ajuntament de Calella.
Es fa un estudi, es miren totes les biblioteques del voltant, s'averigua també que una biblioteca, doncs, en funció dels volums que té, dels metres, dels taulells, té X personal assignat, aquest personal té que fer uns horaris, i llavors amb criteris d'ajuntament, de direcció de la biblioteca, doncs s'estableix un calendari, el que pensen que és el més adient per Calella. Té uns criteris lògics, estudiats. És clar, aquesta persona, quan li fas tota l'explicació documentada, queda, doncs, conformada. Ho entén, però no se'n va contenta, perquè ella ho faria d'una altra manera.
Clar.
La síndica municipal ha parlat en l'entrevista d'altres casos resolts, dels quals n'ha rebut un retorn molt positiu, i ha apuntat que un dels assumptes sobre els quals té previst treballar a partir d'ara és la velocitat de circulació per dins del nucli urbà.
1:40, fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera. facebook.com/Ràdio Calella. twitter@Ràdio Calella TV.
Els empleats públics de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta aniran a la vaga per denunciar les condicions laborals amb què han de treballar. El sindicat Comissions Obreres ha anunciat la convocatòria pel pròxim dilluns, serà 4 de febrer, després que els treballadors exposessin les seves queixes en l'últim ple municipal i, segons diuen, no hi ha hagut cap moviment per resoldre la situació que denuncien. Una situació que volem conèixer de mans de Josep Maria Bové. Ell és el delegat de personal del sindicat i membre també del comitè de vaga. El tenim en línia. Bon dia.
Bon dia.
Vostès des del sindicat ens han fet arribar un comunicat en què concreten la seva denúncia. Senyor Bové, quina és la situació amb la que han de treballar els treballadors públics de l'Ajuntament de Sant Cebrià? Expliqui'ns.
Bueno, com tu ja has dit, en l'últim ple, el 29 de novembre, es va presentar un manifest de treballadors en els quals exposàvem les nostres queixes i les nostres condicions laborals. I a dia d'avui, pues, bueno, no ha tingut cap resposta ni s'ha fet cap cosa per intentar arreglar aquesta situació. Aleshores, nosaltres, com a treballadors, hem fet bastantes assemblees, més que mai, i bueno, ja en aquesta última, per una majoria, es va decidir votar, pues, anar a la vaga per una sèrie de condicions laborals que tenim, que, vamos, que són unes quantes.
Com quines? Per exemple, la més greu.
Bueno, el més greu és que totes tenen el seu grau. Per un serà una cosa més greu i pels altres serà una altra, no? Però, bueno, tenim d'entrada moltes mancances de personal, el qual fa que tota la feina es faci molt més lenta i costi molt més de fer. Ens falten molts tècnics, no tenim tècnics en moltes àrees. No tenim un secretari fixe a l'Ajuntament, un secretari que ve a jornada parcial, el qual dificulta molt tots els moviments d'Ajuntament, perquè ja sabeu que un secretari és una figura molt important en un ajuntament. Han hagut una sèrie de baixes per diferents motius que no s'han substituït. Aleshores, la gent que hi ha de fer la seva feina, més la feina, més la feina, més la feina. Hi ha una sobrecàrrega de feina brutal i, clar, hi ha molta gent que no pot assumir tota la feina que té. I, bàsicament, és una manca de personal, manca de tècnics, i, bueno, i manca de negociació respecte a l'administració, que tampoc no es presta tampoc a negociar segons quines coses. Estan una mica tancats en aquest aspecte. També cal remarcar, vull dir, que això és una situació que no ve d'ara, no és del mes passat ni de l'any passat, sinó això ve des de començaments del mandat de l'any 2015, quan va entrar aquest nou equip de govern, que des d'aleshores les coses no han anat bé. Vull dir, no s'ha de puntualitzar, que no és ara, no és l'últim mes, no és l'últim dos mesos, sinó això ja ve des del 2015, que les coses no van bé.
Senyor Bové, qui és el seu interlocutor per part de l'Ajuntament? Amb qui parlen? Amb l'alcaldessa?
Nosaltres actualment parlem amb l'alcaldessa, sí. És la nostra referent, sí.
I les relacions, com diria que són les relacions amb l'alcaldessa? Si diu que tampoc han... per què no? Per què els expliquen a vostès, de l'alcaldessa, directament, bueno, que no es fa això?
Ens diuen de que no es poden crear places noves i que com no n'hi ha vacants de places, pues, evidentment no es poden fer places noves. I bàsicament és això, vull dir que no es pot contractar ningú, que no es pot contractar ningú i que no es poden fer places noves. I al no fer-se places noves, pues, clar, tot la gent que hi ha d'assumir, pues, tot. Bàsicament és això el que ens posen sempre, que no poden, que per part seva sí que estarien disposats a fer-ho, però que legalment no poden fer-ho.
I vostès no comparteixen aquesta anàlisi?
Nosaltres pensem que l'administració pública és complicat. No és com una administració privada que si vull algú, doncs el truqui i demà comença. Sabem que l'administració pública les coses van diferents, les coses són més lentes i tots aquests processos costen una mica més. Però no ens acabem de creure de que realment no es pugui contractar ningú. Quan hi ha vacances, no tenim tècnics, falta molt personal administratiu, falta personal al carrer, falta policia local, falten en totes les àrees, a l'escola Bressol estan justos de personal. Aleshores, clar, ens costa creure que sigui tan complicat poder contractar gent per tirar endavant el municipi. Al fin i al cap, l'únic que volem és treballar pel poble i per això estem, per treballar per la gent del poble. I, doncs, clar, se'ns fa difícil d'imaginar-nos aquestes situacions.
Senyor Bové, d'aquest comunicat públic que ens feien arribar aquestes últimes hores, també m'ha sorprès el fet de que vostès denuncien angoixa, estrès i ansietat que els treballadors pateixen en el dia a dia pel menyspreu que reben.
Sí, sí, han hagut casos de menyspreu, de coaccions, amenaces, d'obrir expedients... I, clar, doncs imagina't quin clima de treball que hi ha a feina. Vas a treballar en amenaces i mals rotllos entre la gent, malament. Això no és bo. I sí,
per part dels caps polítics? Per part dels caps polítics?
Per part de caps polítics han hagut coaccions, han hagut amenaces, que si no passa això ja veuràs, que si... I per part de l'oposició també, tot s'ha de dir, L'oposició també ha posat el seu granet. Perquè l'oposició, vull dir, està veient tot, està veient les coses com van, però tampoc fan res per solucionar-ho. Sembla com si ja els anés bé. Diguem, bueno, que es braguin entre ells i així nosaltres guanyem vots, no? No ho sé.
D'avui al dia 4 encara queden forces dies. No sé si vostès tenen l'esperança de tornar a seure a la taula i arribar a algun tipus d'acord que faci doncs, que finalment no hagin d'anar a la vaga.
Sí, i tant. La nostra esperança és que aquest pròxim dijous, dia 31, ens puguem seure, puguem negociar alguns punts, si no som tots, doncs, com a mínim, anar aclarint conceptes i anar aclarint coses en compromisos reals per part de l'administració. I la nostra intenció, ojalà fos així, és desconvocar aquesta vaga, perquè ja t'he dit, ningú treballador està a favor de fer aquesta vaga, cap. A ningú li agrada aquesta idea. El que passa és que ja ha arribat un punt, és com, diguéssim, l'última mesura que tenim per fer intentar fer una mica de força com a treballadors municipals. Però sí, sí, i tant, que sí. L'únic que volem és que això no arribés mai a aquest punt.
Doncs estarem amatents a Josep Maria Bové, delegat de personal del Sindicat Comissions Obreres i membre del comitè de vaga de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Moltíssimes gràcies. Estarem pendents, estarem en contacte. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Gràcies, bon dia.
El Maresme compta ja amb un punt del Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBI, un punt d'informació i sensibilització també de suport i en cas que sigui necessari per denunciar atacs i situacions homòfobes. Ha estat impulsat conjuntament pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat a través de la Direcció General d'Igualtat i l'Ajuntament de Mataró, precisament el centre està situat a la capital maresmenca.
En una entrevista a l'Infovespre, la tècnica de polítiques de gènere i referent del SAI de Mataró, Patricia Alba, ha explicat quins són els objectius principals d'aquest nou centre.
Els seus objectius principals doncs, són visibilitzar la diversitat d'identitats de gènere i d'opcions sexuals i també doncs, conèixer la realitat de les persones LGTBI que tenim a la ciutat, a banda de tot el que seria la prevenció de la discriminació i també atendre totes aquelles persones que hagin patit o estiguin patint algun tipus de discriminació. I així mateix, doncs, evidentment, fomentar el que és l'impuls i el desplegament de les polítiques LGTBI.
Entre els seus serveis també es tramitarà la targeta sanitària amb el nom amb el qual les persones transsexuals es sentin identificades, ja siguin majors o menors d'edat. El centre està situat al carrer Cosme Churruca 88 de Mataró, a l'edifici on està situat també el Centre per la Igualtat i Recursos per les Dones. La referent del SAI ha explicat que estarà adreçat a les persones residents o vinculades a Mataró, però que atendran i dirigiran a les instàncies necessàries els usuaris que vinguin de Calella.
La idea és que, diguéssim, nosaltres, el que seria el servei d'atenció, sí que la primera casuística o la primera situació es va oferir doncs, en el que seria les persones de Mataró. El que passa que des d'aquí, doncs, si hi ha algun tipus de consulta en aquest sentit, doncs nosaltres podríem recollir la consulta i veuríem si diguéssim, en la resta de la comarca doncs, hi ha algun altre servei que pugui gestionar això i, si no, doncs, donaríem resposta doncs, a través de Direcció General d'Igualtat o veuríem quina seria la casuística doncs, concreta en aquest de cadascun dels casos. No? Per tant, si una persona que vingui de Calella necessités aquesta tramitació, li podríem doncs, donar informació de com portar-ho a terme. Però prioritzaríem les persones, diguéssim, doncs, residents i vinculades a Mataró.
Amb aquest punt, la xarxa SAI arriba ja als 62 centres. Patricia Alba ha fet una valoració molt positiva dels centres que estan en marxa, un altaveu pel col·lectiu LGTBI, on es fan polítiques de sensibilització, però on també s'ofereix atenció a la resta de la ciutadania. Ara s'està treballant per col·laborar amb altres entitats i organismes, com el Consell Comarcal del Maresme.
I en un altre ordre de qüestions, ja tenim el cartell de la desena edició del Canet Rock, que se celebrarà el 6 de juliol al Pla d'en Sala, a part dels tres grups que ja havien confirmat la seva assistència, s'ha anunciat el debut de la Casa Azul amb la seva electrònica que convida a ballar. Nunca nadie pudo escapar de aquí, saltaré al vacío total y voy a sobrevivir. Nunca nadie pudo volar, nunca nadie pudo escapar de aquí, se aferraban a este lugar.
Dins el cartell hi destaquen també grups de renom com La Pegatina amb un nou disc Ahora o Nunca que han dut de gira per tot l'estat. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz. Uns que repeteixen i que l'any passat eren a l'escenari del Canet Rock quan sortia el sol són els Catarres. Som cançons. Som és el nou disc que han tret els de Constantí. Els Pets tocaran al Pla d'en Sala els temes del seu darrer treball, com ara aquest La vida és molt avorrida sense el teu cos. Plats de tres dies per rentar, nits d'amanides per sopar. I també tocaran el Festival d'Estiu Canetenc per excel·lència i tocarà Su, que acaba de presentar el seu primer àlbum, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera, amb la seva cançó Protesta o Roba Estesa, amb el seu grup feminista tarragoní, amb el seu rock feminista tarragoní també, Itaca Band, Oques Gràcia, Oques Grasses i Miquel del Roig. Tots aquests s'afegeixen a les actuacions ja conegudes de Doctor Prats, els valencians Zoo o Buos, un dels grups consolidats a les xarxes digitals. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem.
A l'escenari del Pla d'en Sala aquest pròxim 6 de juliol és un dels grups que formen part d'aquest cap de cartell, d'aquest cartell que coneixíem ahir al vespre, desena edició del Canet Rock, coincidint amb aquesta desena edició i incloent-hi les edicions celebrades als anys 70, veurem pujar a l'escenari Elèctrica d'Arma, que torna per celebrar, com dèiem, la dècada del Canet Rock.
A més, l'edició d'enguany comptarà també amb el primer disc enregistrat al festival que sortirà a la venda el proper abril, la recaptació del qual servirà per finançar projectes de caire social mitjançant la Fundació Esperanza.
El gran concert tindrà lloc el proper 6 de juliol. El preu màxim de l'entrada serà de 40 euros. Per ara ja hi ha més de 6.000 entrades venudes d'un aforament de 23.000 persones. L'any passat es va penjar el cartell de sold out 2 mesos abans de la data del concert. El Club Bàsquet Calella prepara una gran festa pel traspàs de la Ciutat del Bàsquet Català. Serà el 10 de febrer i, a més de fer els actes de cloenda i traspàs, es tancarà també la commemoració dels 50 anys del Club Bàsquet Calella i dels 90 del bàsquet aquí a la ciutat. El programa d'actes es desenvoluparà durant el matí al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau i a la tarda a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri.
Francesc Membrives, responsable de l'àrea social del Calella, ha explicat que hi haurà el torneig de veterans del Club Bàsquet Bàsquet Calella Legends i un espectacle amb la participació dels nens i nenes del minibàsquet i d'iniciació al club.
Els veterans volíem fer un torneig festiu que el farem al dematí. Amb els, el que seria l'escola de bàsquet també tenim activitats preparades, un dinar, diguem, que també hem preparat finalment, i entremig, en l'acte de traspàs, és on farem el nostre últim cop d'efecte una mica sonor i visual, no? Pretenem aquí doncs tancar igual com vam obrir, amb una mica de simbologia, amb algun gest que sigui una picada d'ull doncs també a Reus perquè vegi per on te pot anar, diguem, una ciutat de bàsquet.
A la tarda es farà una projecció de documentals relacionats amb el Club Bàsquet Calella, la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri i l'actuació del grup All Guitars. Membrives ha fet balanç del que ha donat de si l'any de la Ciutat del Bàsquet Català.
Jo crec que esgotador. Quan miràvem l'inici de l'any, dèiem quin és l'objectiu cercat, o sigui, què busquem? Doncs al final només es agafa, diguem, el títol de la Ciutat del Bàsquet i dir què pretén la Ciutat del Bàsquet. Donar a conèixer el bàsquet i, evidentment, donar valor a tota la gent que ha fet pel bàsquet durant tots els anys que tenim bàsquet aquí a Calella. Això ho hem fet. Hem aconseguit fer ressò, hem aconseguit que tothom hagi sentit provar de bàsquet en un moment d'un altre de l'any. Jo crec que algú que viu a Calella que no sap que érem Ciutat del Bàsquet i que viu als pobles de voltant és que ha viscut amb la seva esfera privada, amb uns auriculars posats tot l'any. I a més hem aconseguit, crec també, amb tots els companys del bàsquet i alguns per aquí presents també, doncs evidenciar aquesta aportació del bàsquet que han fet tots els històrics en el Club Calella.
Reus serà la pròxima ciutat del bàsquet català.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb el nostre home del temps de capçalera, amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui esperem petits canvis respecte a la jornada i canvis que ens portaran més núvols, sobretot de cara a aquesta tarda, i la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers, també al llarg d'aquesta tarda i fins a primeres hores de la nit, que podran afectar, de fet, a qualsevol punt de la comarca. Per la seva banda, els vents esperem que siguin fluixos, més aviat variables al llarg del dia, amb una situació marítima que estarà dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa, maresmenca, mar força remenada, i unes temperatures que avui esperem siguin més baixes respecte a les d'ahir pel que fa a les màximes. Les mínimes de la passada nit han pujat una mica perquè hi ha hagut més núvols, però les màximes quedaran pel mateix motiu una mica més curtes. La previsió per demà indica que tindrem un temps força tranquil, al matí dominat pel sol, a la tarda probablement es tornarà a incrementar la nuvolositat, però seran sempre núvols primets i poc importants. Baixaran les temperatures mínimes, mentre que les màximes pujaran lleugerament. Per la seva banda, els vents demà continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, dijous, tindrem un dia variable en el qual pujaran les temperatures nocturnes i es mantindran les temperatures diurnes, mentre que divendres probablement ens visiti una altra pertorbació, també poc activa perquè serà d'origen atlàntic, però que ens podrà tornar a deixar algunes precipitacions amb unes temperatures que divendres tornarien a baixar, sobretot pel que fa a les temperatures diurnes. En definitiva, variabilitat meteorològica pels pròxims dies amb poca precipitació i amb oscil·lacions tèrmiques que s'aniran produint al llarg de les properes jornades. Un temps canviant que, com dèiem, ens acompanyarà com a mínim fins al proper cap de setmana.
Medi Polit us ha ofert el temps. Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
Menys d'un minut perquè siguin les dues en punt i donem pas a les notícies en xarxa. Nosaltres tanquem aquesta edició d'avui dimarts 29 de gener de l'Info Migdia amb una notícia d'última hora corresponent a les dades d'atur del 2018. El titular és que Catalunya ha tancat l'any passat amb l'atur més baix dels últims 10 anys. Veurem com evoluciona aquesta notícia en les pròximes hores i si els podem aportar doncs, dades pel que fa a la ciutat d'aquí de Calella. És tot. Tornem amb més notícies demà a la mateixa hora. Tot el que els ho hem explicat ho poden trobar i recuperar a la nostra pàgina web. Fins demà, adéu-siau.